Continuem aquí al 107.6 de la freqüència modulada des de les 10 del matí amb aquesta programació especial dels 25 anys de Ràdio Falset. Hem tingut ja una bona colla de col·laboradors que ens han parlat dels magazins, dels premis, del Rosalía Rovira, del paper dels informatius i algunes de les notícies que van marcar les persones, els periodistes i els no periodistes també, que aportaven l'actualitat de la nostra comarca a través de les zones del 107.6 de la freqüència modulada. També hem parlat de la ràdio a l'escola i també dels programes de cuina i hem tingut l'acte institucional amb la participació de l'alcalde de Falset, el Jesús Torralba, el president del Consell Comarcal, César López, i també hem pogut escoltar una intervenció del senyor del secretari de Comunicació del Govern, el senyor Josep Martí, que també va voler participar en aquests 25 anys que hem marcat a la una del migdia amb el llançament de 25 coets des del castell, un llançament que han fet efectiu diferents col·laboradors d'aquesta casa al llarg d'aquests 25 anys. I ara toca parlar amb els que han manat en aquesta casa, els senyors directors, amb aquells que van començar aquesta aventura, també amb aquells que van passar de manera molt, 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 molt fugaç, i també amb el director actual, Albert Cots. Bon dia.
Hola, de nou.
El director fugaç és l'Anton Vidal.
Hola, bon dia.
I al telèfon tenim dos directors. Un és el...
Un era, potser.
Un era, per assenyalar els que ens envia la línia. A veure si tenim el... David Orensans, pot ser?
Sí, jo continuo aquí. Bon dia.
Sí. Hola, bon dia, David.
Bon dia, Manu.
Hola, molt bon dia.
Senyor. Hola, David.
I estem esperant, la producció està funcionant a tota màquina, perquè també puguem tindre el Joan Montaner, que també va ser director d'aquesta casa. Senyors, els que estan aquí i els que estan una miqueta més lluny, hem arribat als 25 anys. Com hem arribat? Ja mirarem enrere. Però home, a dia d'avui?
Hem arribat molt bé. Estem, diguéssim que si fóssim una persona, diríem que estem molt bé de salut. Anem aguantant, anem resistint, malgrat tal com està tot. I de moment amb projecció de futur, que si no passa res, doncs pugui continuar molts anys. Portem, diguéssim que la gràfica de la ràdio seria sempre en amunt, hi ha hagut alguna època amb més...
Alguna
més
vall, fluixeta, alguna vall hi ha hagut.
Però bé, tenim alguna temporada, si analitzéssim el tema programació, més completa, alguna més justeta, però bueno, la ràdio continua funcionant, que és l'important, i la ràdio s'escolta, que encara és més important.
Bueno, el president actual, el director actual, ha fet la defensa, ara des de fora, els que han estat directors, també m'agradaria, primer de tot, si seguiu Ràdio Falset, i què us sembla?
Sí, en el meu cas, sí.
Digues, David.
Gràcies a internet, sí, la segueixo habitualment, especialment, està clar, els dissabtes, no? I sí, el més maco és veure això. Primer que en contra del que pensava moltíssima gent quan vam començar fa 25 anys, que pensaven que això duraria dos dies, doncs no, és un goig veure que han passat 25 anys i que funciona molt bé. Com deia l'Albert, hi han hagut èpoques millors o èpoques pitjors en funció de la programació, però bé, això forma part de la naturalesa de la cosa, no? Però sí, la segueixo. Gràcies a internet, ara, siguis on siguis del món, la pots seguir. Jo escolto Ràdio Falset des de qualsevol lloc del món i continua agradant moltíssim i continua fent moltíssima il·lusió, no?
David, ja que estàs a l'altra banda, no puc deixar d'aprofitar la vinentesa per poder preparar aquesta programació. Un servidor tinc que sentir talls de diferents èpoques, diferents debats, i el que em sorprenia molt és que el teu estil era sempre, ja fos un debat electoral o alguna altra qüestió, molt desenfadat, no?
Home, sí, clar, tenia 19 anys, me sembla, quan vam començar, no? Llavors, ets desenfadat en aquella edat, no? Suposo que quan vam parlar l'altre dia tu i jo per telèfon te referies al primer debat que vam fer al pavelló poliesportiu per les eleccions de l'any municipals, de l'any 87, quan feia que la ràdio tenia dos mesos, llavors. O sigui, feia dos mesos que havíem començat les emissions, o sigui, ara farà 25 anys, i jo crec que aquell dia va marcar un abans i un després, no? Perquè fins a Nadal del 86, que és quan el Carles Lizaso i el Josep Montaner van acabar de tindre muntada la primera emissora de FM, que va costar 5.000 pessetes, o sigui, 30 euros de l'època, fins que no vam començar al març les emissions regulars, doncs ens ho vam passar molt bé, o sigui, i va ser un divertimento sensacional, i ho vam fer perquè, doncs, com se fan les coses quan un té 19 o 20 anys, no? Perquè sí, perquè ens venia de gust, no es feia il·lusió, i perquè molta gent ens deia que no podia ser, i perquè molta gent ens deia que era il·legal, que era veritat, en aquell moment era il·legal, i precisament per tot això ho vam fer i ho vam tirar endavant, afegint-hi molta més gent de la que dic, no? Però tornant a aquell primer debat del pavelló, aquell dia ens vam despertar tots i ens vam adonar que, ostres, que l'havíem fet bastant grossa, no? I ens vam adonar de que, a més d'un divertimento, el que estàvem fent era un servei públic, no? I sí, era desenfadat, però aquell dia vam aprendre que omplint el pavelló totalment a tope de gent, cosa que ens va sorprendre moltíssim, allí vam madurar i ens vam adonar que bueno, a més de passar-nos-ho bé, el que estàvem fent era un servei al poble, no?
Un detall pels oients, que potser no coneixen, és que aquest debat va durar 6 hores. 6 hores. Perquè al final d'aquest debat tu dius que es passarà per Ràdio Falset, clar, començarà a les 6 de la tarda i s'acabarà a les 12 de la nit. 6 hores de debat. L'últim que vam fer, que és Ràdio Falset, va durar, crec que sobre l'hora i mitja. Déu-n'hi-do.
Clar, suposo que amb això es demostra el gran canvi i la professionalització, no? Ara ho sabeu fer, sabeu gestionar el temps en ràdio, que és molt important, i en aquella època no en teníem ni idea, la veritat.
Has parlat del Josep Montaner. Si la gent de producció no m'enganya, el tenim en altra línia. Josep, bon dia.
Bon dia. Bon dia des de Canàries.
Bon dia,
Mano.
Amb una hora menys.
Una hora menys, exacte.
Josep, tu com recordes els primers passos de Ràdio Falset?
Home, jo ara estava escoltant el David i realment me n'estaven rient pensant en tot aquell jolgorio, i me'n recordo sobretot d'ell perquè mitja hora abans de començar el debat no el volia fer.
No, me va haver de donar un whisky i gràcies al whisky que ell me va atrevir a sortir.
Estava molt nerviós.
És un record que m'ha vingut present, no? Però bueno, sí, en realitat jo comparteixo el que ell diu, que va ser uns moments una mica divertits, ens ho vam passar superbé, i suposo que el que ho feu ara també s'ho passeu bé. I també, abans de dir res més, us vull donar les gràcies perquè se n'hagueu recordat de mi. A l'hora de trucar i
Chato, si
poder
no,
participar al programa, no?
Si no haguéssim pensat en tu, pues, no hi ha 25 anys.
Si no haguessin hagut 25 anys sense el Josep, segurament.
I llavors hi ha el David, vull dir que ets, vamos, van ser els primers que van donar guerra amb aquest aspecte.
Senyor Montaner, a mi, si em permet un apunt biogràfic, que penso que situarà els oients, jo fa 17 anys que estic en aquesta casa i encara estàvem a la quartera número 7. I per anar a la quartera jo havia de passar pel casal de l'avi i demanar-li la clau amb un clauer espectacular fet de fusta,
sí.
I li tenia que demanar la clau a vostè.
Sí. Mira, l'anècdota del clauer va ser perquè ja estàvem cansats de que es perdessin les claus. Per això era un era en format quasi d'un vinil mini, no?
Un 12 posats.
Però realment se va fer per això, la del clauer, perquè es perdés. Home, pensa que venia molta gent jove, molta canalla. La porta de la ràdio va estar oberta a tothom sempre, i ara igual, no?
Mm.
Llavors, pues, sí. És una mica el fet de que hi hagués aquest clave tan gran que suposo que et pesava, no, Jordi?
Una miqueta. Feia de mal portar més aviat. Josep, i crec que també és una pregunta pel David, aquí potser patino. Jo, com us deia fa un moment, fa 17 anys que estic en aquesta casa, he viscut un canvi d'estudis, però n'hi va haver un de previ.
Sí.
Com el vau viure?
Els primers anys estava a casa meva, una casa de meus pares, i, bueno, allò era precari total. L'Anton t'ho pot confirmar.
En bona fe. És a dir, ara has de tocar amb un de tecles aquí, saps? El que passa és que llavors només calia tocar la tecla de la llum i la tecla de l'endoll d'aquell aparato
Jo també m'agradaria recordar i donar-li les gràcies en directe, no sé si estarà escoltant o no, però jo me'n recordo que el dia que vam tindre més il·lusió va ser el dia que pujant a la ràdio, a la porta, vam trobar una taula de mescles amb els botons redons, que penso que encara ronda.
La tenim, sí, la tenim guardada encara.
La qual la va regalar lo Pere Capellera. Mm-hmm. Ens va fer un favor immens, perquè sense allò no haguérem pogut fer pràcticament ràdio.
Mm-hmm. De la primera seu de la ràdio, al Facebook, ens ha arribat un missatge del Fede Cortés, que entre d'altres coses ens diu, mesos després, el 87, es cobrien les primeres eleccions municipals, abans han parlat del debat, i diu, els candidats van pujar fins l'últim pis de Cal Josep i van haver de fer declaracions davant d'un micro enganxat amb cinta aïllant a una ampolla de JB buida.
Sí,
cèlebre micro.
Sí, és veritat. Jo, que els ho digui el David, si ell se n'en recorda, però hi va haver un empresari del poble que es va quedar super sorprès pel tema de l'ampolla de JB.
Ah, sí, això va ser el primer magazín, ara que va fer 25 anys, que fèiem amb l'Anton. Doncs la primera entrevista que vam fer a Radio Falset, la primera, va ser al senyor Josep Campàs. I clar, aquell senyor doncs se va quedar mirant l'ampolla de whisky, el micro enganxat en cinta aïllant allà al damunt, i clar, es va quedar sorprès, no? Però bueno, aquells eren els mitjans que hi havia, no?
Aviam, l'ampolla de whisky, perquè hi havia l'ampolla de whisky per allí, perquè és que, clar, no podíem agafar i aguantar-li el micro amb una persona que venia a entrevistar, no? I aleshores doncs vam agafar, doncs, bim-bam, i mira, hi va sortir el primer preu, el primer peu de micro de Ràdio Falset. Ara aquí tinc, que he agafat, bueno, aquest matí doncs m'ha fumut el matí en l'aire, més que res buscant i rebuscant per les caixes de casa. 23 del 5 del 87, Mont Sardanístic. És un dels tants que hi havia, una cinta d'aquelles, bueno, que avui dia aquestes cintes ja no deuen ser prehistòria.
Ja no se saben, hi ha gent que no sap què és.
No, d'allò. I aleshores, doncs, fa 3 o 4 dies que David encara vaig sentir fent, bueno, i en aquest cas el Galdric Montaner, son germà del Josep, que va fer una retransmissió via no sé de quina manera, amb un walkie-talkie, si se'n recordeu, d'un partit que hi va haver, em sembla que va ser de futbol sala, alguna cosa al pavelló. Vull dir, bueno, són instants d'aquests que doncs, bueno, doncs, s'anaven una mica enregistrant als anys 87 amb aquestes cintes, doncs, que avui dia són part de la prehistòria de en aquest cas, dels mitjans de comunicació.
Quins records tenen els diferents directors? Perquè més o menys tots tenen alguna referència de al quartera número 7. Quin record teniu? Home, alguns...
Bueno, són molts records.
Fins i tot jo en tinc.
No, si tanques els ulls i veus aquells estudis, venen 50.000 imatges, no? Molts moments. Els micros penjats d'allí, que cada cop que es moven...
Les caixes d'ous.
Se sentia això, les caixes d'ous. Pegant el suro, amb la cola, doncs agafàvem unes
trompes.
Situacions bastant complicades. Clar, són records més divertits, però més divertits d'estar amb la gent, amb amics, fent coses, que a vegades més del simple fet de fer ràdio, del simple fet de comunicar, no? Sinó, fem coses perquè teníem ganes de fer coses, perquè veies que aquestes coses tenien un ressò, però quan ara el David explicava lo del pavelló, el primer debat, que dius, va, anem a fer un debat, vinga, com pim-pam, sí, això és molt fàcil de dir, però clar, quan entres allí veus que ho has omplert i que t'està sobrepassant la situació, clar, és un moment que suposo que te n'adones, que dius, compte que això que fem potser va en sèrio, eh? Nosaltres que ho fèiem hi-hi-ha-ha, però no sé, David, si, clar, el teu canguele, diguéssim, venia per això, no? Per la dimensió del que no s'esperàveu.
Sí, clar, allò no, realment no, ho havíem parlat moltes vegades amb el Josep i amb altres, no? De dir, bueno, potser venen 30 o 40 persones, doncs, bueno, doncs, l'important és que vinguin els candidats, saps? I que sí, que efectivament tots van dir que sí, però no, realment l'èxit no es va sorprendre, no? Jo ara, mirant així enrere, al quartera número 7, no? I mirant enrere un, és estic d'acord amb el que tu dius, Albert, lo millor és el bé que tu has passat, no? O sigui, és la sensació de companyonia, conviure amb altra gent, treballar en equip, no? La creativitat d'haver-te de pensar un guió... crec que això ha ajudat molt a fer-se gran a diverses generacions, ja, no? O dos o tres, no sé. de falsetans, no? O sigui, i que no tan sols... o sigui, primer una de les coses que de vegades parlant amb gent d'aquells principis nosaltres no sentim més orgullosos és els que s'hi hau dedicat professionalment, no? O sigui periodisme, sigui des del punt de vista tècnic, i això fa molta il·lusió, perquè no sé quants són, no els he comptat mai, però són molts, no? Que gràcies a aquella bogeria de joventut que van tindre uns quants, doncs, bueno, hi ha gent que ha trobat el seu futur professional i la seva il·lusió a la vida, no? I això és el primer i el que més jo destacaria, no? Mirant enrere. Però després també, els que després no ens han dedicat a això i treballem en coses que no tenen res a veure, sí que ens van ajudar a madurar com a persones, no? I a conviure amb els altres, a saber quan formes part de la Junta, doncs ets responsable d'una àrea determinada, sigui la que sigui, i ets el responsable, escolta, i ets jovenet i ho has de fer, no? Hi ha uns objectius, hi ha un pla que has d'assolir i has de seguir, no? I quan te toca ser director, encara que siguis molt jove, doncs te toca ser el responsable i haver de dir coses que potser no t'agradaria haver de dir a segons qui, però les has de dir i aprens a dirigir equips i jo crec que és no tan sols, o sigui, la labor social de la ràdio no tan sols és informativa i d'entreteniment, sinó que també és d'haver format persones, no? De gent que s'ha fet gran allà i sobretot, perquè aquesta era la idea inicial, doncs és passar-s'ho bé, no? Deixant de banda tota la qüestió que ja he esmentat i que és importantíssima de servei públic.
A mi hi ha una qüestió que m'atreveixo fins i tot una mica d'autocrítica, és que hem sabut explicar realment que el model de Ràdio Falset, abans ho recordava el secretari de comunicació del govern, el model de Ràdio Falset és únic, és l'excepció dintre del panorama de les ràdios locals de Catalunya, de les ràdios municipals, és atípic. N'éreu conscients als començaments? Hem parlat fins i tot de la RAFI, la ràdio va deixar de ser independent, però tot i així, aquesta independència, a dia d'avui, el dia que celebrem els 25 anys, continua sent-hi. Éreu conscients del model que estàveu generant?
Home, quan ho fas no ets conscient de com acabarà, però sí que el que teníem clar era que la ràdio l'havíem muntat nosaltres amb aportacions de 1.000-2.000 pessetes, o sigui, érem un grup de, posa-li, 25 persones, 30 com a molt, no? Amb col·laboradors, se pagaven les 1.000 pessetes i amb això, doncs, se va construir, entre altres coses, l'estudi a dalt, com deia el Josep, a casa de sons pares, no? Però més endavant, clar, però era il·legal, era absolutament il·legal, no era municipal ni res de tot això, però més endavant el que vam entendre tots era que sense el recolzament legal de l'Ajuntament no tindríem l'assignació d'una freqüència com si vam tindre, no? Llavors, aquest moment va ser delicat perquè significava deixar de ser Ràdio Falset independent per ser Ràdio Falset i punt, però llavors el que teníem clar era que com la ràdio l'havíem muntat nosaltres, aquell grup de joves, el que no volíem era perdre aquesta independència, no? La I del logo, no? De la RAFI, i llavors jo crec que aquesta està la clau de l'èxit. A altres llocs el que veus és que les emissores han estat totalment polititzades en funció de qui manés l'Ajuntament i ha estat, doncs, bueno, doncs, de la mateixa manera que hi ha un poliesportiu i els seus empleats, doncs hi ha la ràdio i els seus empleats, no? Aquí el bo que té és que per un costat, diguéssim que l'Ajuntament el que aporta, a part del local i uns certs diners, és la legalitat, la freqüència, però que després tant tots els aparells sense els quals no es pot fer ràdio, com els col·laboradors, són de l'associació. Llavors, això jo crec que és un gran exemple de col·laboració entre l'àmbit públic i l'àmbit privat, que seria una associació. I gràcies a aquesta col·laboració, jo crec que aquesta és la clau de l'èxit. En aquell moment, sí, la veritat és que érem conscients de que no volíem perdre aquest toc, i la veritat és que ha sortit molt bé. Jo crec que és la clau de l'èxit.
Ara se va aconseguir amb aquest esperit una mica anàrquic que tenien els primers que van estar al davant, com deies tu ara, David, i bueno, el Josep i el, com se diu l'altre, del tècnic, el que teníem, l'Isasso. Vull dir, el Carles. És a dir, aquesta mena de si me poses massa, d'anarquia o de no voler que amb algú, doncs, portés la batuta, sinó perquè era una cosa, doncs, que llavors, bueno, en principi altres havíeu començat i que han acabat, doncs, bueno, doncs, los que, doncs, van veure, doncs, de que, o en aquest cas, doncs, mos vau burxar una mica, com podia ser el meu cas, doncs, me vaig afegir a la història inicial. I llavors, doncs, aquesta mena de ràdio falset independent, pensem de que ara les circumstàncies són totalment diferents de llavors, ara hi pot haver molta més burocràcia, però és que llavors hi havia, no hi havia burocràcia, però hi havia un sota taula una mica estrafalari, i aleshores, doncs clar, és a dir, l'Ajuntament és el que teòricament havia de portar la batuta en tot, no? I en aquest cas, doncs, bueno, el meu cas, jo vaig entrar com a col·laborador, bueno, com a col·laborador, bueno, als inicis, com deia el David, doncs, a fer el Matí Magazine, el primer el món sardanístic i tot això, i aleshores, doncs, teníem tots clars de que havíem de ser, una cosa és l'Ajuntament, i l'altre és un grup de gent que té això. El que passa que l'Ajuntament doncs, tenia la penya pel mànic perquè tenia la freqüència i naturalment si l'Ajuntament deia que no pagava la freqüència o no firmava el contracte o els papers o el que sigui, per tant la cosa es quedava una mica així. Amb aquestes, jo en aquells moments vaig entrar a formar part d'una candidatura, vaig entrar a l'Ajuntament, jo vaig plegar per lògica, no? Per lògic en aquell moment, potser avui dia doncs, no caldria, no? Però en aquell moment doncs, jo anava amb una llista i aleshores doncs, l'assumpte no estava massa bé de que una persona d'una llista estés fent un programa com el que fèiem llavors o que sigui, i jo vaig entrar, vaig ser regidor de Cultura i vam aprofitar aquesta mena de cosa, per això és el que deies de director fugaç, perquè jo en aquest cas doncs, vaig ser bueno, un director, com aquell que diu, doncs, burocràtic, amb el sentit de que teníem coberta, perquè una persona de l'Ajuntament havia de ser el director de la ràdio, teníem coberta aquesta faceta, i per altra banda, jo en aquest cas no interferia en cap dels tejits i menejes que es feien servir a l'Ajuntament. Bueno, això tu pot, bueno, David o el Josep ho poden ratificar, no?
Hi ha una qüestió que li toca a l'Albert perquè entenem que ha estat darrerament, però també m'agradaria que els exdirectors també no pensessin al respecte. N'ha sortit quan parlàvem del tema dels informatius a Ràdio Falset, tant el Toni com el Jordi Perelló, com jo mateix, la Clara, comentàvem que en un primer moment tot el tema informatiu venia una mica dels diaris de Tarragona i altres diaris de la demarcació, però darrerament, més o menys, ja és uns quants anys, des de la Junta de la Ràdio es va decidir que Ràdio Falset havia de fer informació com a qualsevol altra ràdio, o sigui, generada des de Ràdio Falset. A mi, si ens poguessis explicar una mica què us porta a prendre aquesta decisió i als exdirectors, que també valorin aquest fet.
Bueno, simplement és un pas més, o sigui, la ràdio va començar de zero i a poc a poc va anar primer un transmissoret, després quan se va poder comprar un peu de micro i substituir l'ampolla de JB, pues, se va substituir. O sigui, hem anat fent passos, pujant esglaons, molt poc a poc, tocant de peus a terra, sense voler fer una gran inversió i que després haguéssim de tancar el xiringuito, doncs, perquè allò no s'aguanta i no hi ha com pagar-ho. I va arribar al punt doncs, que, bueno, que teníem unes instal·lacions noves, adequades, perfectes, ben equipades, i podíem fer un pas més. I aquest pas quin era? Doncs dotar la ràdio d'uns serveis informatius propis i que es poguessin dedicar doncs, al que és elaborar notícies i no simplement fer un recull del que publiquen els altres mitjans. És un pas més com dels que hem anat fent la ràdio a poc, anar fent passos i després d'aquest doncs, n'hi vindrà un altre, però el vindrà quan se pugui fer. O sigui, és una mica això, anar fent els passos que creus que li aporten a la ràdio un toc de qualitat. O sigui, bàsicament la ràdio que volem? Que ens escolti la gent. O sigui, podem tindre aquí unes instal·lacions molt boniques, fer 50.000 programes, però si el producte no atreu a la gent, no té sentit la ràdio. Ho podem passar molt bé fent ràdio, però li falta un sentit. Mentre busquem què és el que la gent vol que tingui la ràdio, podrem anar creixent.
Una de les coses que crec que ha sigut clau amb aquest procés que explicava ara l'Albert és l'assumpte econòmic. És a dir, per les circumstàncies que siguin o pel sistema que sigui, aquest sistema econòmic se podria utilitzar a nivell d'estat i potser resultaria diferent la d'allò. Dic això perquè heu sapigut en aquest cas maquinar doncs de que hi hagués un recolzament econòmic, en aquest cas doncs, tindre una persona dedicada exclusivament a buscar diners, i bueno, doncs això ha ajudat, naturalment ha ajudat, no ha sigut lo tot, però sí que ha ajudat a acabar de confeccionar la ràdio com és avui. Aquesta ràdio ha començat des de zero, però des de zero, zero. I els periodistes que al seu moment érem, o que fèiem entrevistes, o que estàvem davant del micro, és a dir, no en teníem absolutament res. Jo la poca experiència que tenia és de, bueno, doncs cròniques que fes a diferents emissores, Radio Mar, Radio Mora, etc, etc, o algunes participacions que van fer, doncs en aquest cas doncs a la desapareguda Garbinada o al Butlletí de Falset, no? Per tant, poca cosa teníem de periodistes. I el que passa és de que els periodistes, que avui dia, bueno, no cal nomenar-los perquè doncs ja es veuen a la televisió i amb aquests mitjans, aquests s'han fet aquí dins. És a dir, no han vingut en un moment determinat i han fet un programa o que sigui, sinó que han començat gairebé sense saber que ells anaven a fer de periodisme. I això és el més important i la base de que crec que en aquest cas el resultat ha sigut fantàstic.
David i Josep, quina valoració feu d'aquesta decisió que fa pocs anys la Junta va prendre de decidir que Ràdio Falset es convertia en actor informatiu? Hola? Hola.
Sí, sí, jo sóc aquí. En el meu cas, jo particularment és una cosa que valoro moltíssim, perquè jo cada matí, sigui on sigui del món, m'aixeco, entro a Facebook i allí em trobo què és el que ha passat a Falset en format escrit i després puc sentir els talls de veu de les entrevistes que feu, etc. No? Clar, han canviat molt els temps, ara pots escoltar la ràdio des d'on sigui, pots col·laborar amb la ràdio, participar a la ràdio o fins i tot escoltar-la a través de Facebook i llegir això. Clar, això li ha donat un salt endavant de qualitat que jo, com a oient en aquest cas, valoro moltíssim. Mm-hmm. Jo crec que va ser una gran decisió, eh? De veritat, aquí s'ho he de felicitar perquè va ser un gran pas endavant. En la professionalització, entenent la professionalització, el voler fer les coses bé, cada dia una miqueta més bé, no?
Mm-hmm. Tenim el Josep?
Jo també penso una mica com el David, no? Vull dir que jo vic a 3.000 quilòmetres i, per exemple, avui, des que heu començat el programa, us estic escoltant. Doncs, clar, és un valor afegit a tot el suor que hi ha hagut allí, no? I de veritat, me sento molt satisfet perquè, a més, és una cosa que jo soc des del primer dia, des que ho vam pensar, no? Llavors, veig que una mica el que diu el David d'internet ha obert també molta porta, no? Sobretot pels que som del poble i vivim fora. Mm-hmm. I en quant a tot el demés, doncs, bueno, no sé, és que no sé què dius, perquè estic com una mica... Realment, tot el matí he estat bastant emocionat. Inclús m'ha caigut alguna llàgrima, perquè realment la ràdio l'he sentit sempre a mi, no? Sempre com una cosa meva, i l'he defensat sempre, no?
I home, a mi, permetem, Josep, jo crec que si Ràdio Falset fa 25 anys és en gran part gràcies a tu, és a dir, sense el Josep Montaner no hi hauria ràdio.
Home,
va haver moments de crisi important que la ràdio la va sostindre el Josep. Això és així.
Uh-huh. No, no, no. Bueno, igual en aquell moment la feina que tenia m'ho permetia i podia estar més a sobre. No t'ho dic que no, però jo penso que al final és un conjunt, no? I un conjunt de tota la gent. I jo me n'he anat, i mira, hi ha el Josep Ortill, Joan Borràs, l'Albert, que el tenim aquí assentat, que déu-n'hi-do també el que han suat pels temes a la ràdio, no? I veig que, bueno, que al final és un conjunt, no sóc jo sol.
Mm. Se'ns està esgotant el temps, però jo no puc deixar de preguntar-los a tots gairebé un obvietat, un tòpic. Ràdio Falset té futur?
Home, jo no entenc Falset sense Ràdio Falset. És a dir, avui en dia seria molt difícil entendre Falset i la comarca sense Ràdio Falset. És a dir, forma part ja de la vida de la gent, i quan una cosa forma part de la vida de la gent i es converteix en un hàbit, és molt difícil, és molt, molt difícil. I a més, les amenaces que tenia la ràdio, doncs que eren la tele, els mitjans online, etc., al revés, el que han fet és reforçar-la, no? O sigui que jo crec que sí, tant que de futur.
Sí, jo penso que també. Jo penso que mentre la porta de la ràdio estigui oberta, que entri qualsevol i pugui fer qualsevol cosa sense... S'entén, no?
Sí, una mica de moderació.
Qualsevol, qualsevol.
Una mica vinc al que deia el Toni quan l'escoltava abans, no? De que bueno, la ràdio no tenia límits. Tu podies vindre aquí, expressar el que senties i ningú et deia res. Hi va haver algú que es va passar amb paraules, que un oient se mos va queixar. Evidentment se va prendre mesures de sanció com si fos això al col·legi, no? Sí, me'n recordo, per exemple, l'Àlex Cazorla el van tindre castigat 4 o 5 setmanes sense poder fer programa perquè va dinar per a l'Ota.
El tenim al control i s'està posant vermell.
I clar, són aquelles coses que dius, bueno, ja, hi havia molta canalla i suposo que ara també hi és, tinc constància de que hi és, sé que ma filla també es mou per allí, no sé si fa gran cosa, però bueno.
No tant en tenim i també de tant en tant s'ha de marcar algunes línies vermelles, però no ens podem queixar.
Jo penso que mentre hi hagi canalla que va fent-se gran i tal, és bo. Jo l'únic que els dic a l'Albert, al Joan i al Josep, que sé que encara molts fills per allí, que es comencin a buscar els substituts, perquè quan se'n donin compte...
Mm-hmm. Sí, sí. No, és... Clar, tot requereix el seu temps, i més una cosa que ho fas en plan amateur... Clar, tothom té la seva feina, té les seves obligacions, té les seves ganes d'estar amb la família, com sigui, i clar, tot això resta temps. Llavors, bueno, cadascú ha de trobar el seu equilibri i hi ha gent que disposa de més temps i gent de menys, i clar, bueno, a tots els que heu estat us ha passat, i a mi em passarà un dia i, bueno, ja haurà de sortir el relleu, això és evident, i el relleu hi serà, no tinc cap dubte.
Sí, no, evidentment els relleus hi han de ser, perquè si no estaríem als 25, és a dir, els primers que van estar allí o vam estar al peu, doncs avui dia jo en aquest cas doncs, he de confessar el mateix que ha dit el Josep, de que aquest dematí, doncs cony, doncs ha tocat la fibra, és a dir, bueno, més que res suposo com altres els ha passat, doncs de que veure doncs, de que el meu noi, com aquell que diu, doncs és tècnic al cap de 25 anys quan nosaltres vam començar allí en el que dèiem de la botella de JB. I això, doncs, bueno, és una gran satisfacció personal, vull dir que, doncs, bueno, no deixa ser anècdota individual, però, doncs, que en aquest cas, doncs, marca de que, bueno, un falset sense ràdio és gairebé impossible. Per què és impossible? Perquè, doncs, bueno, doncs, té... mentre crec que es pugui tindre un recolzament de l'Ajuntament, en aquest cas, doncs, bueno, doncs per les coses més aviat oficials, però que a l'hora d'obrir el micro, doncs les coses siguin doncs una mica, no diré anàrquiques, perquè tot ha de tindre un ordre, però sí que no estiguin dirigides. I això és molt important pel futur, no solament de Falset, de la ràdio, sinó de tots.
L'ordre d'aquesta programació especial, ens estem passant 2 minuts del temps que teníem assignat.
Ah, no, però això només passa una vegada.
Això 25, també, jo ho tenia clar des del moment.
I això és el bo que tenim, que som nosaltres qui fem la ràdio i nosaltres ens gestionem el temps. Mentre ens el sàpiguem gestionar, no, jo el que he dit, dit sempre, no cal anar a toc de senyals horàries perquè... bueno, mentre si el que ve darrere pues, està d'acord pues,
és de la manera, és de, la manera de fer una cosa més col·loquial i més amena.
Doncs a nosaltres només ens queda agrair moltíssim que el Josep Muntaner estigui a l'altra banda del telèfon. Josep, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per haver pensat en trucar i deixar participar en aquest programa.
Trucada obligada com
i evidentment us felicito pels 25 i m'agradaria moltíssim que d'aquí 25 me tornéssiu a trucar si no passa res i sóc aquí i pogués fer la mateixa intervenció.
Bueno, jo espero que em truquin. Jo no em trucaré, ja em trucaran.
Ja ho veurem. Obligada la trucada al Josep Muntaner, com obligada també al David Orensans. Moltes gràcies, David.
Gràcies a tots, enhorabona a tothom per la feina d'aquests 25 anys i una abraçada.
També no agrair a l'actual director Albert Cots i a l'Anton Vidal, el director fugaz, primer director fugaz d'aquesta casa, i també et permetem agrair al Galdric Muntaner que havia d'estar aquí però que per algun petit problema doncs no ens ha pogut acompanyar, però que tenia la voluntat i les ganes de participar tant en el llançament de coets com en aquesta tertúlia de directors. Ho deixem aquí bàsicament perquè tinc uns tertulians molt, molt especial que tinc moltes ganes que entrin en aquest estudi. No res, un anunci publicitari i entrem en l'hora del vermut, avui també, i molt especialment l'hora del cafè.
Ferralleria Borràs.
Calefacció.
Construcció de portes metàl·liques.
Automatisme.
I serralleria en general.
Dins del nostre apartat de ferreteria, els oferim subministrament de tota mena, industrial i de bricolatge. També estufes i còpies de claus.
I ens trobem a l'avinguda del Priorat número 2.
Telèfon 83-09-12.
Visiti'ns i l'atendrem com es mereix.
L'agricultura també té el seu lloc al 107 de Ràdio Falset. Té el seu lloc a Antena Agrària els divendres 18:30 a 9 del vespre i els dissabtes 11:30 a 12 del matí. Amb les notícies de la setmana del món pagès, el preu del mercat de la Llotja de Reus i les entrevistes als líders del sindicat agrari Unió de Pagesos. Recorda, Antena Agrària, el nou programa del 107 de Ràdio Falset.
Antena Agrària, presenta i dirigeix Jordi Perelló.
Continuem aquesta marató, petita marató, que és la programació especial dels 25 anys de Ràdio Falset. Hem superat una nova etapa, una etapa emotiva, amb les vivències i les reflexions dels que han estat directors d'aquesta casa tan particular que és Ràdio Falset, una ràdio atípica, com heu pogut sentir al llarg d'aquesta programació. Atípica ja des del seu naixement i també, més o menys, en el dia d'avui. La sintonia que sona és la de l'hora del vermut, que inicialment, i com ens explicaran en dos tertulians de Pedra Picada que tenim aquí a l'estudi de Ràdio Falset. El primer era l'hora del cafè, que també se celebrava, crec, en una hora una mica diferent. El primer que farem és escoltar l'Agustí Massip, perquè va ser una mica el que va activar aquesta colla de Sister d'Ulians a sentar-se per fer el cafè i, com sentireu també, fins i tot fumar en aquell temps, i comentar una mica l'actualitat de Falset i comarca.
Doncs bé, la cosa potser va una mica, és un mix de tot això plegat. I jo crec que, si no recordo malament, el cafè va néixer com una necessitat de cap de programació, que en aquell moment era jo, i que estàvem intentant reestructurar tota la programació de Ràdio Falset i volíem fer en directes dissabtes i diumenges, que era una de les velles aspiracions que teníem al començament. I ens faltava un programa, una tertúlia, en la qual se parles de diversos temes. I vam pensar, jo vaig pensar en una tertúlia, que era l'hora del cafè, perquè es feia de 3 o 4 de la tarda. Això està clar, no? Els dissabtes de 3 o 4 era l'hora del cafè. Aleshores jo vaig pensar en possibles col·laboradors que podríem ajudar-me, i vaig estar parlant amb ells, els vaig explicar la idea. Molts ja n'havien parlat abans, de que ens agradaria, que ho voldríem, que ens faria gràcia, però mai acabàvem de tirar-ho endavant, fins que al final, doncs bé, vam ajuntar-nos aquests 6 personatges per a fer l'hora del cafè. I aquesta tertúlia, una miqueta la cosa diferent, diguem-ne, que tenia, era que sempre hi havia els mateixos contertulians, no? I no hi havia un moderador i els altres, que, sinó que hi havia 6 contertulians que parlaven de temes que anaven sortint al llarg de la tarda, no? Que podien ser temes de caire local, evidentment, però també a vegades també ens mancàvem històries que eren molt lluny del priorat, no?
I els 6 tertulians habituals?
Sí, normalment era els que habitualment estàvem a la tertúlia, és a dir, com que érem 6, ja ho fèiem així una mica expressament, perquè doncs, si faltava un o faltava dos algun dissabte, doncs tampoc passava res i podíem fer-ho igualment. El problema era quan faltaven més de 3, llavors sí que ja la cosa estava una mica apurada. Normalment, penso que algun, potser un dia ens van trobar 3 personatges davant del micro, però bueno, en tot cas, normalment érem 5 o 6. Era el Paco Vallevell, el Cisco Perelló, el Joan Maria Oliver, el Balti Ferrer, el Xavi Aragonès i jo mateix. Érem els 6 que dirigíem l'hora del cafè, perquè allà no hi havia cap director, sinó que els 6 teníem el mateix paper important dintre la tertúlia.
Si algo s'ha dit de l'hora del vermut és que faltava la botella del vermut. A l'hora del cafè hi havia el cafè?
Hi havia el cafè, hi havia el carajillo i sí, sí. I en aquella època també pues, hi havia algun cigarro perquè es podia fumar. També, i a més també hi havia una cosa interessant que vam intentar fer, sobretot cara al bon temps, era que també va ser un dels primers programes que es van fer en directe fora de l'emissora. Vam intentar obrir-nos als pobles veïns i anar a fer el cafè als pobles veïns. Vam anar a Marçà, recordo, a Pradell, em sembla, vam anar a 3 o 4 pobles i intentar obrir una miqueta també aquest programa a la gent de la voltant de Falset, no? I això també va ser una cosa interessant, perquè és això, potser els primers programes que es feia a Ràdio Falset fèiem directe des de fora de l'emissora. I, bueno, vam intentar crear una miqueta de caliu a Intenàvem.
Com a programa de tertúlia, almenys a l'hora del vermut hi ha la participació dels oients, de la gent des de casa. Costa molt...
Sí.
Costava llavors?
No, és que no és que costés, allí no participava la gent,
directament
no participava, era una tertúlia, em penso que era tertúlia, pràcticament, no crec que ningú truqués, Em penso que, no obstant, convidàvem a la gent a trucar, però em penso que ningú trucava, perquè a més hi havia 6 o menys que feien rai, no? Però vull dir que tampoc la nostra intenció tampoc era... Sí que volien que participi la gent, però tampoc no ens importava massa, perquè sempre teníem temes i sempre hi havia gent amb molta xerrera. I per tant, ja et dic, més que una tertúlia, era una festa, un cafè entre amics xerrant de temes que van sortint, no? Potser una miqueta seria més ben definit, seria això.
Hi ha moments i temes més fàcils de detectar i que doncs, fins i tot un pot assenyalar com, mira, aquell va ser el millor moment del programa. Quin va ser el millor moment per a Agustí Massip de l'hora del cafè?
Home, jo crec que... jo en diria dos de moments així, diguem-ne, que van ser marcar un cert hit a la tertúlia, a l'hora del cafè, que era, per una banda, al sortir de l'emissora, penso que això va ser un tema molt important, a fer-lo, és a dir, fer-lo en directe des de fora, I després l'altre va ser que un dia vam convidar Lluís Llach i ens va vindre a acompanyar i allí bueno, el vam aixecar entre els sis, no? Però penso que ens ho vam passar bé, jo penso que és el que deia abans, això era una festa.
Hem parlat del millor moment, també entenc que n'hi pot haver... N'hi va dir... Entenc que algun moment hi va haver que, si no va ser dolent, potser va ser complicat.
A mi, jo m'atendria dos, també. Un seria, que potser també l'he comentat abans, un seria la poca serioritat que teníem plegat tots plegats a l'hora d'anar, de vindre, i per tant això vol dir que algun dia ens trobàvem tres a la tertúlia, i una tertúlia amb tres es costa molt de pujar, i més de la manera que plantejàvem nosaltres, que en el qual no hi havia ningú que dirigís i que portés un sèrie de temes a debatre, sinó que arribàvem allí 5 minuts o 10 minuts abans i dèiem, bueno, avui parlarem d'això, què et sembla, si això, i entre tots ho fèiem al programa, no? I el dia que ens trobàvem dos o tres i ja què fem, no? Fem de rai, no? Això seria, eren moments de tensió, diguem-ne. I després, si alguna vegada havíem parlat d'un tema polèmic, bàsicament temes molt locals, doncs que algú havia tocat, intentat tocar la cresta algú pel carrer i dir, ei, tio, què seu, què esteu dient, que això no pot ser, que no sé què, no? Així alguna crítica submergida o amagada o per darrere de l'antena, no? Que moltes vegades això també passa, no? Igual, de la mateixa manera que t'aplaudeixen o et diuen molt bé darrere de l'antena i mai t'ho diuen a la cara, avui, quan estàs en directe, també pot passar al revés, no? És a dir, que si poden tocar la cresta te la toquin també fora d'antena.
Aprofitant la minentesa que tenim a l'Agustí Massim, no el podem deixar que s'aixequi de la cadira sense que ens faci una valoració més efectiva que racional de com ha vist la ràdio, perquè ell ha estat des dels orígens i entenem doncs, que és algú que pot opinar doncs, com ha vist el creixement de la ràdio, que són aquests 25 anys, que si fos una persona ja diríem que ja no és un adolescent, ni molt menys.
No.
I com ha arribat aquesta ràdio als 25 anys?
Bé, doncs, home, jo penso que arriba amb una bona salut, una salut de ferro, una salut d'un tio de 25 anys, no? Jo penso que seria potser la definició més gran. És a dir, jo recordo l'emissora de fa 25 anys, aquí a la casa del costat del tercer pis i veig aquesta que tenim aquí al davant ara i dius, bueno, això no té res a veure, no? Per tant, vol dir que la cosa ha anat a millor. A més, veig que se manté l'esperit inicial de Ràdio Falset, que jo penso que és molt, una cosa molt important, és a dir, tota la gent que ve aquí a fer ràdio, jo penso que encara manté aquell esperit que, per la qual se va crear fa més de 25 anys Ràdio Falset independent, eh? I per tant és a dir, s'ha millorat en el sentit de que totes les qüestions tècniques, tota la qüestió de materials, la qüestió de local, tot això s'ha millorat molt, i no obstant no s'ha perdut encara l'essència, l'esperit de la ràdio lliure, de la ràdio divertiment, de la ràdio social, que és el que interessa una emissora municipal com aquesta, com la nostra, no? Per tant, jo penso que estem en plenitud de facultats i que penso que 25 anys més l'aguantarem tranquil·lament, eh? Tranquil·lament.
A Ràdio Falset gaudim de bones estones de música.
T'oferim la música del bosc des del teu programa, el Música a la Carta. Des del Llicorella Rock de Ràdio Falset presentant-te totes les novetats del rock català i tota la música.
Hope of Deliverance. Des del darrer treball de Paul McCartney, des de Ràdio Falset.
Però per donar-li encara més importància a la música que et fiquem, necessitem que ens escoltis.
Ràdio Falset. Quan vulguis.
Doncs aquestes han estat les paraules de l'Agustí Massip, pel que va ser una mica el pal de paller d'aquesta hora del cafè. Avui aquí no tenim els sis tertulians habituals, en tenim dos. En llenguatge de l'hora del cafè seria avui patirem, però com que tenim poc temps ja em va bé, tot i que em va bé, també ets a dir que és tot un honor tindré en aquesta hora del vermut cafè especial dels 25 anys de Ràdio Falset el Paco Batllevell. Bon dia. I el Raül Abella.
Bones tardes.
El Raül ens hem anat veient més.
de tant en tant.
També ha fet el salt de l'un a l'altre, però jo m'agradaria que avui em comentéssiu una mica doncs, com vau viure vosaltres aquesta hora del cafè, amb cafè, carajillo i cigarro, cigarret, i sobretot també el que em va deixar, em va trastocar els esquemes és sempre als 6, més o menys hi havia alguna baixa i algun convidat, però sempre als 6, cada dissabte. Explica'm-ho com...
Primer la gent gran.
Gràcies. Bueno, jo suposo que més que res era, va ser una època que va coincidir tot això, no? Jo sempre dic que les coses quan neixen, vull dir, tenen un temps i quan la gent se va cansant i tal, la gent va deixant coses, no? Jo crec que això doncs, va durar un temps, que tothom venia aquí amb moltes ganes i això va ser tot això, vull dir, senzillament veníem aquí, portàvem una mica la informació de lo que havíem llegit al diari del dia i tal i sobre això traiem un tema. Com que aquí més que menys tothom estava una mica... Bé, doncs que se'n treballava bé, no?
Jo no sé tu, però per mi va ser la meva primera experiència de ràdio.
Bueno, però ja era més gran que tu, ja ho has dit tu ara.
Sí, bueno, clar, jo tenia pels al cap i tu en tenies a les cames, almenys, aquella edat, tu. Però jo penso una mica era això, de que va sortir sol, i ara que l'Agustí el que va fer va ser buscar, suposo, gent amb la que sentia una afinitat o d'allòs, i crec que devia triar bé, perquè no era només l'hora de vermut, sinó que van fer més d'una cosa junts, més d'una juerga junts. Recordo que se'n recordaven dels aniversaris de les persones, de, no sé, quan jo em vam casar, doncs vam tindre un record, un regal molt maco per mi, coses d'aquestes que tenen a veure amb que hi ha una miqueta més que l'obligació d'anar fent una cosa, sinó que hi ha pues, una bona sintonia, no? Jo penso que això va sortir sol o no sé si va ser un mèrit de l'Agustí que va saber triar-ho, no?
Sí, no, jo això ho tinc claríssim, bueno, amb tot, eh? Vull dir, això va ser un programa de ràdio que va durar 3 anys i, bueno, i coses de la vida que han anat passant, no? Vull dir, que crec que les coses, quan s'han acabat, s'han acabat, i mentre es durin, si hi ha il·lusió, vull dir, pots fer meravelles. Perquè, vull dir, per exemple, doncs, a l'època del futbol sala, que vam fer durant 2 anys o 3, aquí es va fer un campionat de futbol sala i tal, perquè tothom, jo estava a la Junta, no? Vaig ser president de la Junta, que es va obrir el Sardina, i, escolta, jo de futbol no havia dirigit mai res, però, cony, la il·lusió que tenia tothom de participar en allò, doncs ahir vam fer un munt d'equips de futbol i tot l'hivern el pavelló estava a tope, 24 hores de tot. Al cap de 3 anys, quan se va començar a convocar gent per tornar a fer equips, un no feia equip, l'altre no sé què, i jo veig, cony, ja me vaig cap a casa, ja n'hi ha prou, ja veig que ja no hi ha trempera, doncs pleguem, no? I això va ser exactament el mateix, vull dir, quan surt una cosa, doncs surt. I no sé, el conjunt, tot el que he participat jo ha sigut quan s'ha fet tot ha sortit molt bé perquè s'ha fet amb la màxima il·lusió, no? Uh-huh. I el que dic, quan s'ha acabat com la parella, com, bueno, com tot ho poso pel mateix forat i això,
eh? Bueno, potser tu és la prova de que el bo d'aquest programa és que es pot anar canviant persones que han de ser prou llestos per desapigueu deixar d'estar i per seguir evolucionant. I ha anat evolucionant per natural. Jo entenc que té les persones que han estat al davant, el Jaume Borràs, l'Elias, tota la gent que
ha anat... Per mi t'han acabat, ja.
Clar, van evolucionant el programa i simplement la sort que tenim que ara ho portes tu i continua existint aquest programa i la fórmula, penso que pot, és, no té caducitat.
Home, a mi una de les coses que també em va sorprendre parlant amb l'Agustí era el fet de que no hi havia trucades.
Però quan política sí, a l'època de
hi havia una època del Consell Comarcal. Sí, hi ha temes que generen...
I allí, cony, la gent trucava.
Sí, jo penso que més aviat l'Agustí ho ha definit alguna cosa que m'ha agradat, que no veníem a un programa massa preparat, sinó que veníem aquí, mos llançàvem, vinga, mos llançem, i clar, a vegades degenerava amb converses molt poques soltes, o podia arribar a una transcendència que quan acabes el programa dius, bueno, no sé ni què he pensat, ni què he dit, ni què he fet, però... Però, bueno,
un tema passava a l'altre, perquè parlaves d'algú i allò donava peu a entrar en un altre punt que havíem més o menys tots, o que havia una moguda que havia passat aquí, el que fos, i cony, ja ens arrelàvem. Jo per això dic, no hi havia res preparat. Vull dir que, bueno, això ens agrada, bueno, suposo que a mi sempre m'ha agradat. Vull dir, això de preparar coses a mi no m'agrada, no? Vull dir, m'agrada una mica anar sobre el terreny.
Sí,
jo, i això ho vam fer així, vull
sí,
dir.
Sí, la part política potser també una cosa bona va ser, no sé si la ràdio, devia ser un dels primers programes que permetia el debat. Llavors, a poc a poc sí que va haver una evolució a poder convidar altres persones amb moments de campanya o, per exemple, en el cas del Consell Comarcal, doncs es va aprofitar la plataforma d'aquest programa per crear debats que potser van ser els pitjors moments que van passar a nivell radiofònic perquè van viure moments de tensió molt, molt grans, però bueno, que era una plataforma que va... Jo penso que ens va agradar a tots que servia per això, per presentar persones, per presentar idees, que pot ser una mica el que aquest reflex que veiem ara, no? De que pots... És un espai obert per parlar més tranquil·lament de l'actualitat, eh?
I que llavors potser va passar una mica més al... Clar, tertúlia sempre sí, és el que deies tu ara, no? Vull dir, és complicat i tal, però vull dir... Llavors vam optar per fer un convidat sempre, no? Pues va vindre el Lluís Llach un dia, va vindre un xicot que feia joguines de fusta de la Vilella, Bueno, i llavors, doncs, clar, ell explicava la seva història, un altre que havia estat uns anys vivint a l'Equador, no sé què, doncs, cony, explicava les... I d'aquí creaves una conversa, no? I llavors feies una mena de tertúlia i ja tenies un convidat, vull dir, ja no era la notícia del dia com normalment no acabava en principi, vale?
I és curiós que benvingut l'Ollagui, això, ara, si em permets.
Sí, sí.
Potser el moment més emotiu d'un programa de ràdio per mi, o un dels més emotius, va ser en aquell localet petitet, en aquell estudi mini que teníem ple de fum, quan va venir el Jesús Fuster, que era un noi que no coneixia el seu germà per afinitat, i vam acabar el programa i el Paco li diu, sisplau, Jesús, sisplau. I ens va fotre a cantar aquell noi en aquell estudi, i la sensació aquella de la Castafiore i la ressonància aquella... Jo, dels moments que més vaig impactar amb el programa de ràdio del xorro aquell lleu que treia aquell home, vull dir, ja que van tenir polèmiques, garrotades, baralles, mil coses, i aquest va ser un dels moments per mi d'aquests que dius, te'n recordes de perquè has vingut aquí i perquè xales fent això, eh?
A mi això és el que més me'n recordo, el del llac, perquè doncs, bueno, era un personatge que en aquell moment doncs, era un personatge reconegut, no? I a més el tio sé que va arribar tard, que quasi que es va empotrar aquí dalt els toms, que perquè es va dormir, i va arribar tard i que l'esperàvem que no arribava, i va arribar molt tard i espantant que havia tingut un petit contratemps aquí dalt els toms, no? Mm-hmm. Bueno, no sé, però molt bé, vull dir, crec que tenim molt bons records de tot això, sí.
Estem una mica apretats de temps, i a part de la vostra condició de tertulians de la originària Hora del Cafè, heu fet altres coses, me les guardo de moment, hi ha una... qüestió que us he de fer, no puc deixar que s'aixequeu d'aquest estudi de Ràdio Falset sense preguntar-vos si heu seguit el canvi de l'hora del cafè a l'hora del vermut i què us sembla.
Home, nosaltres fèiem el cafè, fèiem el carajillo, em fotíem una copa, fèiem el cigarro i no mos creiem que vosaltres fèiem el vermut, perquè això no ho aprofiteu. És una bona excusa per celebrar l'instant, eh? S'ho hauríeu d'aprofitar, però sí, ja ho sabeu, que us hem seguit sempre.
Home,
jo, sí.
Jo particularment, perquè bueno, jo treballo al migdia, avui he fet una excepció, però normalment dissabtes i diumenges encara doncs me dedico al calaix, no? Uh-huh. I llavors, vull dir, pràcticament, doncs, bueno, aquí doncs, només tenim música i no ho sento. Però vull dir, bueno, jo a Ràdio Falset, per exemple, doncs, amb música, amb coses que es fan puntuals, per exemple, doncs, a les 12 a la 1 algun dia doncs, sento, no, que fan aquesta moguda de... Bueno, que fan aquest programa que... Bueno, no és l'hora del cafè, llavors, vull dir, no és allò que és el que fan... És que ho sento molt puntual, no? A les 12, què és el que fan?
A les 12, depèn de la setmana. Hi ha diferents espais i una setmana pots tindre... crec que és l'hora del tocafè.
Sí, que fan algun programa, o sí, fan sí, algun... Sí. Com se diu això? Un concurs o no sé què. No? Potser,
sí, hi ha hagut concurs.
Però dic, és l'únic que d'allò, perquè et dic, no, normalment doncs, ja estic una mica desconnectat, no?
Home, jo penso que això sí que he fet l'experiment i sempre ho dic jo. Tothom que ha passat per la ràdio, si tu li preguntes el que té el Paco abans, no? Hi ha coses que les disfrutes molt, amb molta intensitat, que has tingut experiències. Crec que tothom que ha passat per la ràdio, si li preguntes si podria o li agradaria tornar a fer, poca gent te diu que no. Jo crec que tothom te diu, pues, si pogués o si trobo el moment, sempre m'agradaria tornar a la ràdio. Però jo penso que era la virtut que tenia aquesta casa, en el sentit que era molt lliure, vull dir, la Rafi, independent, tot això, jo penso que aquesta essència la continuem conservant, i era molt lliure, i això penso que és l'essència d'aquesta casa. Amb uns mínims d'ordres tenim molta llibertat per poder fer ràdio.
Anem molt apretats de temps, però a mi m'agradaria que sentíssim dos talls de veu. El primer és aquest.
Ja hem entrat al Club Capitol i estem dins del camerí del Pepe Rubianes. És un camerí luxós, Paco? És una
molt,
cosa...
molt
bé, aquí tenim uns quants apunts de diaris de la seva obra, i doncs començarem a fer-li l'entrevista. Apropa una mica més al micro, que això igual no se sent. La primera pregunta que t'hauríem de fer i és perquè l'espectador sàpigui, perdó, l'espectador, l'oient sàpigui realment qui és Pepe Rubianes. Qui és Pepe Rubianes? Pepe Rubianes.
Bueno, això en primer lloc volia dir que agrair-vos el presente, de embutidos y de vinos. O sea, que ya empezamos bien la entrevista con la tripa y el hígado en su punto, ¿no? Aleshores, respecte a la pregunta que em dius, de qui sóc jo la veritat és que ni jo mismo lo sé, o sigui, allò de... jo sé que, mira, sé la edat que tengo, sé que m'he visto así, sé que estic aquí amb vosaltres, però ja més d'allà ja no... Mirando en mi ja no tinc ni punyetera idea, vamos. Soy un hombre que hace teatro, actor cómic...
Home, va ser una experiència bestial, això, vull dir... Nosaltres, vull dir, bueno, vam fer un programa encabat a raó de tot això, vam fer amb el Jimmy, o el Llorenç, que l'heu sentit, ens vam dedicar doncs, a fer un magazín de tarda, no? Que vam fer, fèiem 3 hores, vam fer una editorial, que hi havia el Cosme, hi havia el Lluís Costa, ells preparaven l'editorial doncs, així, més intel·lectual, i nosaltres ens vam dedicar a fer una entrevista cada setmana. No? Llavors jo anava molt a Barcelona, i llavors doncs, aprofitava la feina, doncs, jo anava amb el Jimmy doncs, a buscar gent. No? El primer que vam començar a moure va ser el d'allò, el Rubianes va ser el primer que vam trucar, tots acollonits, perquè clar, jo aquest món dels professionals no el coneixíem. No, no mentida, primer vam trucar a la Neus Bonet, locutora de Catalunya Ràdio, una dona de molt nivell, que abans, de, quan Marcel Bassas va, va entrar
ella, el Catalunya Matí.
I la vam trucar, va, bueno, nosaltres fèiem una emissora de poble, que volíem doncs, fer, fèiem una mega de magazín, però llavors fèiem una entrevista de mitja hora o tres quarts i per anar a Catalunya Ràdio a fer una entrevista. I va dir, ah, no, no, jo vull vindre aquí a Falset, jo vull vindre a l'emissora d'aquí, vam dir, hosti, fantàstic, no? Bueno, va vindre aquí, va vindre aquí, l'han pujat aquí dalt, l'emissora d'abans, amb això.
No, no.
Llavors, vam portar en rentaflors, vam preparar, llavors va vindre el Toni Durant Sants, vam vindre una sèrie de gent doncs, més professionals, no? I vam fer doncs, una taula redona amb ella, no? Llavors bueno, la vam portar a sopar, vull dir, va ser espectacular, la tia superencantada. I això ja ens va donar peu que doncs, quan hi havia aquesta gent doncs, era accessible, no? I a més nosaltres anàvem doncs, de senzillesa total, no? Llavors el primer que vaig trucar va ser el Gracet fantàstic, que ens va dir que sí. Vam anar a Catalunya Ràdio, vam estar al primer estudi també de Catalunya Ràdio, li vam fer l'entrevista allà, el tio es va portar de conya, perquè nosaltres sempre anàvem amb ampolla de vi a botifarra del Jimmy.
Ben carregats. Un
micro de peseta d'aquests, doncs, que, cony, doncs, bueno, a nivell de poble, no? I vam entrar, cony, el president de la Generalitat, també el vam entrevistar.
Jordi Pujol.
Sí, sí. Ens van donar mitja hora i vam estar una hora i mitja. Ah. La secretària, ell, president, calla, cony, que entrem. Va ser espectacular, va ser molt bé, molt bé. I doncs, clar, això ens va donar peu a entrar a tot arreu, no? Vull dir, l'únic que no vam poder d'allò, que jo sóc un enamorat del Mikimoto, que no el vaig poder aconseguir de cap manera, perquè va ser quan va passar tota aquella moguda que va marxar de TV3, saps allò del quadro aquell de la rei, de la princesa.
Sí, el tema de la Casa Reial.
Que avui això no té cap problema, tot arreu surt, però llavors doncs, va ser una novetat que la societat no va pair. I bueno, va haver problemes, llavors ells se van tancar en banda que no volia saber res de ningú. Ens va dir que ho faríem nosaltres, perquè ens havia trobat molt divertits, però que no ho feia. I a ell no ens el va donar. I el Francino també, el Francino ja el teníem, i a més molt bé, perquè també estava molt content que anéssim a fer l'entrevista, i però va ser quan va haver aquella cremada de Catalunya, que es va cremar tot, i ell llavors estava cap de serveis de TV3, i doncs va trucar i va dir, escolta'm, fins a la setmana o l'altra, perquè ara tenim aquí moguda i no em puc dedicar amb altres. No? Però bueno, tots els altres, tots, vam fer el Pujol, vam fer el d'allò, el Francino, l'Enric Major, bueno, aquesta noia que et deia, la locutora aquesta de Catalunya Ràdio, vam fer el president, llavors el Reventós, que era el vicepresident de la Generalitat, era el Reventós?
President del Parlament?
El Parlament, perdona, el Parlament, sí. Llavors també vam fer el d'allò, no me'n recordo.
Una bona colla de noms, eh?
Però bueno, sí, 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 molt bé, molt bé. I a part que et dic tothom, fantàstic, no? Vull dir, fantàstic. I llavors, bueno, qui, que més avui doncs, no donava entrevistes a ningú, era el d'allò, el Pujol.
Sí, jo ho pots tornar a dir perquè per aquest espai vam intentar aconseguir que ens diguis unes paraules i no ha pogut ser.
Doncs, que... sí, el Pujol, ens va, a més vam estar a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio, també, bueno, de senyors, tio, anàvem de senyors. I no, molt bé. Llavors, bueno, vam fer, doncs, fèiem el magazín, fèiem tot el programa aquest, llavors a l'última hora fèiem l'entrevista, no? I, bueno, per ser doncs, una experiència, vam fer 14 programes, vull dir, en vista que el primer va sortir bé i que ens entenien molt bé, perquè llavors, igual ens demanen que els hi paguem alguna cosa, que sé jo, no sé, clar, no saps com entrar en aquest món, no? I, clar, el primer que vam fer va ser el Rubianes, i, clar, el tio fantàstic, a més, va vindre aquí Falset, pensa que va vindre aquí Falset a fer una actuació, i va retrasar mitja hora el programa perquè doncs, ens va citar que anéssim a veure-la allà, no? I que encara anéssim a prendre escopes, jo veia, bueno, copes ja no, ja no, vull dir, ja t'han vist, no? I ja, molt bé, molt bé, molt bé. Vull dir, una bona experiència.
Lo Raúl riu, però també ha fet moltes coses en aquesta casa, no només ha estat tertulià de l'hora del cafè i la del vermut. Toni, preta play.
És la 1 de la tarda i això és Ràdio Falset, des del Priorat Setmana. Ara mateix fa ja 3 setmanes que va començar un espai nou dins d'aquest programa, dins del Priorat Setmana, que es diu Mex Notícies. Ara mateix, amb tots vostès, Mex Notícies, encara que ells us diran que són 3:15, això ho van gravar i ho hem hagut d'endarrerir una mica per poder donar pas a l'actualitat, que avui era la problemàtica que tenen els bombers voluntaris amb la Conselleria de Governació. Amb tots vostès, Mex Notícies.
No en
entrevisten a personatges tan estel·lars com els que han passat per les mans del Jimmy Llorenç i el Paco Vallavell. Ni les seves notícies són tan exquisites com els plats de la Minerva Pi i la Pilar Gil. Ells són Raül Abella i Ezequiel Soldevila, dos estels que brillen amb llum pròpia a l'univers del Mex Notícies. I a la part tècnica, un substitut de luxe, tot un fill de Ràdio Falset, Josep Ortí. 3:15, avui dissabte, dia 25 de juliol de 1998, ens disposem a començar un nou Mex Notícies.
En viu i en directe, i aquí des de Ràdio Falset, estem amb la canya preparada per repassar l'actualitat d'aquesta setmana.
I és així, les nostres notícies són una mica especials, però bé, ara les sentireu, perquè, doncs, què millor que escoltar un breu resum de totes les notícies. Són, com sempre, els titulars.
Falset candidat a ser Patrimoni de la Humanitat.
Pamela Anderson serà la nova mascota de Michelin.
Eren pocs i va parir la burra. Ai, no, la infanta.
Després de ser avi recentment, Raniero diu a la revista Lectures que estem fatigats.
La febre dels telèfons mòbils s'escampa. En Ramon d'ahir li va sonar durant el seu enterrament.
Avui en el recull de notícies parlem de robatoris.
I al reportatge parlarem d'Unilam Cementera per saber com està el tema de les prospeccions a la Serra de Llevaria.
Què, Raül?
Estic content de que siguéssim tan visionaris de preconitzar que el Priorat seria Patrimoni de la Humanitat, eh? Home, doncs m'ha emocionat, la veritat, perquè van fer molts pocs programes, però van ser molt durs, molt intensos, i allí sí que vaig aprendre el que és la feina de la ràdio. L'Albert Coig, amb el muntatge d'efectes al Sequiel, el que ens costava fer aquests guions, realment crec que vam fer 3 o 4 programes perquè ens en va donar de lo que és fer ràdio. I és, per mi va ser una experiència total, aquesta.
Home, això ja és un currasso, ja es veu aquí que està treballat, clar.
No, i a més, clar, ara pensant, me venen molts talls de molt morro i de molt riure, perquè aquesta gent, lo sequi, era capaç de trucar al Tessit, era capaç de trucar a tothom.
Bueno, ens estem passant de temps com ens està passant tota aquesta programació especial. Ara hi ha el Raül Abella i el Paco Vallavell, que ens hagueu acompanyat, que ens hagueu també ajudat a explicar l'hora del cafè, que després va ser l'hora del vermut, i em van dedicar a aquest petit espai que hem tingut per les tertúlies. Sé que ens hem deixat de parlar del 2 de 2, però m'agradaria dedicar aquest espai, doncs, al Jaume Borràs i a la Dos Cruells, que són els meus decessors, els que han vingut, els que han estat abans que jo intentant portar l'hora del vermut, i com no d'una manera especial també la Rosa Gairal, que cada dissabte la tinc al costat donant-me un suport impagable. A tots ells, aquesta petita mitja hora, Paco, Raül, moltes gràcies. I aquí continuem, perquè ja tinc l'Armand Pi, que des de l'altra banda m'està mirant amb una mala cara, que ja vol entrar.